Hola, Arnau.
Bon dia.
T'agrada Elton John?
No és un dels músics, diguéssim, principals de la meva discografia, però, òbviament, és una figura capdalt de la música del segle XX i cal tenir-lo en consideració.
És a dir, no te'l posaries, tu, amb el teu discurs?
Realment, per una qüestió d'afinitat, potser jo crec que vocal, en aquest sentit, mai m'ha acabat de convèncer, però de tota manera sí que reconec que, bé, la seva empremta, diguéssim, a la música pop, especialment del segle passat, i òbviament també del present, doncs és indiscutible.
Tu, Jordi, bon dia.
Sí, bon dia.
Fan?
Sí, bueno, fan durant un temps, i després, bueno, considero que és un artista que destaca, perquè per moltes coses.
Va. Per què comencem? Jordi? Qui tocaria? És a dir, l'ordre quin seria? Van dir... Ah, faig oients, val. És que van dir, l'ordre de ser avui, Guille, Jordi, Arnau. El problema és que el Guille no hi és.
No hi és.
Amb la qual cosa, com el Guille no hi és, no pot anar per aquest ordre. Amb la qual cosa, potser que un dia arribem a les 11 tots, que estaria fantàstic. Anem amb els oients primer. Vinga, la llista de les cançons dels oients que ha decidit. La primera seria aquesta... Una altra és aquesta. Aquesta és de les que tinc en el record més antiga.
Sí.
Si tu dius per quina cançó comença la teva vida amb Elton John, és amb aquesta, a mi. Mm. Digues per què, per edat, suposo que deu ser de les primeres. Aquesta... O aquesta... O aquesta. O aquesta. O aquesta. Però n'hi ha moltes més, com la que avui escollirà l'Arnau, l'ha escollit l'Arnau Tordera per la cançó que descobrirà avui el secret de l'èxit, que és quina...
Bé, ni més ni menys que una peça d'Elton John, però una peça amb una peculiaritat, diguéssim, que no formava part d'un disc habitual, diguéssim, a l'ús clàssic, sinó que era la banda sonora d'una pel·lícula de Disney. Aquest Can You Feel the Love Tonight, una peça, diguéssim, escrita a quatre mans, en aquest cas per Elton John i també per Tim Rice, el lletrista reconegudíssim, entre altres coses, per exemple, per haver escrit la lletra als textos lírics de Jesucrist Superstar i també col·laborador en el disc en solitari de Freddie Mercury. La peça en qüestió va guanyar un Oscar i un Grammy, per tant estem parlant d'una peça de gran transcendència. I l'he escollit perquè, des del punt de vista d'allò que aconsegueix una cançó, m'ha semblat molt interessant. Ens fixarem en alguns detalls que, per mi, aporten molta llum al que és una cançó que, a priori, sembla simplement una gran cançó pop, però que amaga alguns detalls interessants de destacar. La peça en qüestió ens narra el moment de la trobada amorosa entre Simba i Nala, és a dir, ens hem de contextualitzar en aquest àmbit, diguéssim, de dibuixos animats. El que passa que, dins de la representació pròpia de la pel·lícula, doncs no apareix en el moment cantada per Elton John, sinó que l'interpreten ni més ni menys que els personatges, òbviament, que protagonitzen la pel·lícula.
I can see what's happening.
What?
And they don't have a clue.
Who?
They'll fall in love, and here's the bottom line. Our trio's down to two.
Clar, aquí Elton John es va trobar amb un problema. Ell havia creat una gran melodia lírica, no?, amb temps, amb espai, amb aquesta tendència reposada que ell, diguéssim, té aquest do per construir balades amb aquest deix, amb aquest allargassament. I clar, es va trobar amb la circumstància que aquesta peça, doncs, l'havia de cantar ni més ni menys que en Timon i en Pumba, aquest porc senglar i aquest, bé, l'altre animal, no sé exactament de què es tracta. I era una mica estrany, diguéssim, des del punt de vista de poder abocar la bellesa que ell pensava que la peça que havia de tenir. I al final, doncs, el que van decidir és incloure a la part final una peça cantada per ell, la seva versió d'aquesta gran cançó, que va ser la que va transcendir veritablement entre el gran públic. I per aconseguir això el que varen fer va ser precisament llançar la cançó unes setmanes abans i d'alguna manera el públic quan anava a veure la pel·lícula doncs ja tenien el seu subconscient aquella melodia, aquell tarannà. Això és un clàssic, diguéssim, de la producció dels americans, aquest tipus de recursos, d'alguna manera bombardejar el públic perquè quan vagin a veure una cosa s'hi sentin reconeguts, coneguin aquella melodia, aquella lletra, etc. Escoltem un fragment encara del fragment que apareixia precisament a la pel·lícula. Val a dir que considero tot un encert des del punt de vista comercial que Elton John hagués fet la seva pròpia versió, en el sentit que probablement aquesta versió de la pel·lícula, que està interpretada per personatges que són dibuixos animats, al mateix temps està arranjada des d'un punt de vista tribal, amb elements ètnics, òbviament, perquè ens contextualitza l'àmbit africà, doncs probablement no hagués tingut el mateix èxit, potser això és insegur, però en tot cas el mateix èxit en l'àmbit de la repercussió mediàtica que va tenir la seva cançó prototípicament pop, diguéssim, des del punt de vista dels arranjaments. La peça en qüestió, com deia abans, ens narra la trobada amorosa entre Simba i Nala, i és interessant destacar que aquesta trobada es fa precisament en l'àmbit de la nit. És a dir, en aquest cas, agafem aquesta tradició musical en el qual la nit és un àmbit d'inspiració amorosa. El segle XIX va portar-nos un riquíssim imaginari musical de la nit amorosa, la nit com a espai on viure els sentiments apassionadament, i va saber traslladar aquestes sensacions al terreny musical. En certa manera, els músics del nostre temps són hereus d'aquesta tradició i quan aquesta atmosfera de nocturn amorós es trasllada a l'àmbit del pop, encara que sigui maquillat sota una capa simfònica, els resultats acostumen a ser d'allò més suggestius. Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness. I habitualment la nit, quan no és festiva, entre cometes, que també diguéssim és l'altre gran puntal possible d'aquesta existència nocturna i festiva en sentit fins i tot viciós, no ens acostuma a tenir aquest aire, no?, més pausat, més tranquil, allargassat, com comentava abans. La qüestió és què queda d'aquesta herència clàssica a la peça d'Elton John, que en principi és construïda estrictament sobre principis musicals del pop. Doncs bé, a part del to reposat, la melodia allargassada, hi ha d'altres elements que crec que són interessantíssims de destacar, especialment en aquesta cançó, que són els elements tímbrics. Escoltem, sisplau, un petit fragment d'una peça històrica. Sinfonia de Tchaikovsky. L'instrument solista és ni més ni menys que la trompa. La trompa, aquest instrument que l'àmbit de l'herència clàssica s'ha relacionat sempre amb l'àmbit de la noblesa i la reialesa. I escoltem com comença precisament la introducció de Can You Feel the Love Tonight. La trompa se'ns planteja aquí com l'instrument solista precisament d'aquesta introducció. Llavors veurem quin significat té això, però d'alguna manera ja ho connectem amb l'àmbit de la reialesa perquè històricament ha tingut aquest significat. Però no només apareix la trompa com instrument solista, de manera amagada també apareix aquest instrument habitual en l'àmbit de la música acadèmica de tradició europea. Això és ni més ni menys que l'oboè, que tradicionalment doncs, s'ha relacionat amb l'àmbit pastoral o d'alguna manera té la referència a l'àmbit popular, d'acord? Per tant, ens trobem un àmbit de reialesa i un àmbit popular. Escoltem com apareix precisament l'oboè al mig de la peça Can You Feel the Love Tonight? Estarà molt més amagat quan apareix, perquè la veu està per sobre i s'ha d'estar una mica atent per fixar-nos-hi, però de tota manera, curiosament, doncs, aquest instrument apareix com a solista al llarg de la interpretació de la peça i, per tant, des del moment que hi ha una elecció artística és que se'ns vol comunicar alguna cosa, encara que sigui potser de manera inconscient, però allò està allà aportant-nos significats. La qüestió és que precisament en Simba, aquest lleó poderós, doncs, es mou en l'àmbit de la reialesa, és a dir, una cosa que per llinatge li pertoca, i en l'àmbit, diguéssim, del terreny popular, on ha acabat traslladant-se precisament per les circumstàncies del destí que li ha tocat viure, tot i que finalment doncs, serà coronat com a rei. Ara anem a fer la retransmissió de la peça i veurem com precisament aquests elements apareixen i ens estan aportant informació sobre aquest personatge i, per tant, la cançó no només és un relat d'aquesta trobada amorosa, d'aquest moment en el qual l'amor, diguéssim, s'esdevé en l'àmbit nocturn, sinó que, a part, també ens està parlant precisament del protagonista de la història. Com deia abans, la introducció ja és exposada amb la trompa, per tant, des d'un punt de vista simbòlic, ens està parlant d'algú que té una essència reial. I aquí Elton John comença a relatar la situació. Una nit calmada, que és, de fet, el moment oportú per compartir precisament aquest sentiment amorós, i ho fa amb tota la calma possible. Només hi ha piano i veu, una cosa absolutament despullada, nua, sense artifici, en aquest cas. I ara ja ens exposa, precisament, aquesta qüestió. Interessantíssim aquí com precisament música aquest vers, que és una pregunta, és a dir, pots sentir l'amor aquesta nit? En l'àmbit musical és molt difícil traslladar les preguntes o les entonacions vocals de l'àmbit de la parla habitual en el terreny musical, i en canvi aquí ho aconsegueix. Atenció també com van apareixent uns cors molt subtils. Tempo pausadíssim. I torna a preguntar-s'ho. Resposta dels cors. Bé, és d'una gran subtilesa. I aquí, atenció amb aquesta frase que per mi és el secret de tot plegat. Parla d'aquest amor. Aquest amor diu que és suficient per fer que reis i vagabuns, per tant, l'àmbit de la noblesa, i entenem-ho com l'àmbit popular, creguin el millor. És a dir, d'alguna manera unifica aquests dos mons. Moment de repòs instrumental. Apareixen unes petites estrelletes en forma de campanetes molt agudes, d'alguna manera són també els estels nocturns. La trompa torna a aparèixer, en aquest cas doblada per un sintetitzador, i tornem precisament a aquella nuesa de la nit. La veu i el piano, austeritat absoluta, només les paraules i l'entonació vocal. I atenció ara què apareix. De manera inesperada, subtil, al fons de la música apareix aquest oboè que, com he comentat abans, es connecta precisament en l'àmbit popular. Aquest so de doble canya té aquesta connotació. I atenció ara, un compàs d'espera. I torna a fer aquesta pregunta. És interessant observar com en aquest cas la potència no s'aconsegueix des d'un punt de vista de la percussió ni des d'un punt de vista de la instrumentació agressiva ni grandiloquent. En realitat hi ha un control de la dinàmica, però que aconsegueix veritablement traslladar-nos un moment d'emotivitat. La percussió, com comentava, realment és molt subtil, una mica de pandereta llunyana, un shaker suau. I atenció, què passarà ara? I atenció a les capes inferiors musicals. Aquell rei que ha esdevingut part del poble torna a ser rei i ens sona la trompa a la part inferior d'aquesta música, però no és un rei com els altres. Aquí apareix l'oboè per recordar-nos precisament que això va de reis i vagabuns, i en aquest sentit aquest rei no és només un rei, sinó que és algú que ha estat en contacte amb la vida, diguéssim, terrenal del poble, i que d'alguna manera té aquestes dues vessants en la seva pròpia existència.
M'agrada molt aquesta cançó. Suricata. L'animal.
D'acord, en Timon és una suricata. Sí. No portava controlat això, haig de demanar disculpes als oients.
No, suricata, diu un oient que és una suricata. La Guilla està a la casa alta, tu, escolta'm. Mm-hmm. Hola, Guilla.
Què tal, bon dia.
Can you feel the love tonight? Ets el tonjonià o no?
Molt de la primera etapa i profundament avorrit de la segona.
Molt important, quan acaba la primera etapa i comença la segona?
Va, això tenim certes discussions. Sí. Amb el Beltran jo diria que acaba abans del que jo penso, però ara ens ho explicarà, ell.
Però comences
però,
tu, no?
Però si ara comença jo,
tenim temps, ja, o sigui que tenim temps.
No, però penso que realment la jo em refereixo a la... És la darrera etapa que s'ha fet molt llarga per mi.
Però la darrera per tu quina és? De quan a quan?
A partir de...
Del Rilló?
No, home, una mica abans. Però és que pel Jordi Beltran...
El 74 ja
s'acaba, ja tot plegat.
Ja l'havia liquidat, quasi.
No, home, per mi... No, i falta i baixos, és veritat. Però i tota aquesta cosa... Perquè això que comentaves, que comentava l'Arnau, que funciona perfectament amb aquesta banda sonora, que també... Té collons, diguem-ne, que guanyés Tim Rice com a lletrista,
sí.
L'Oscar, després d'estar 40 anys o 50 anys fent lletres amb Bernie Taupin, no? Que guanyés una cançó que va fer, amb sí, la qual va col·laborar amb Tim Rice, doncs té tela. Però bueno, és un tio que estava molt acostumat a fer aquest tipus de lectures molt simbòliques a l'hora d'escriure, musicals, etc. No? El musical, com tu saps, no? és, això té molta importància, no? Explica molt bé les coses, no? Guionitza molt bé la...
Sí, exacte, és a dir, són professionals, veritablement, de crear lletres de cançons, són especialistes en aquesta matèria, que aquí no tenim gaire aquesta tradició, però diguéssim, allà ho tenen claríssim.
Efectivament, però clar, quan Elton John ja porta tants anys fent això, quan arriba al Rei Lleó i després, posteriorment igual, doncs a mi se m'ha fet molt llarga la carrera d'Elton John, comparada, per exemple, amb d'altres, amb els que no coincidim.
Són les 11:22 minuts, un minut i seguim amb l'especial dedicat a Elton John, demà que s'estrena Rocketman, i que és el biòpic de la pel·lícula, que interpreto que a mi li ha agradat, perquè la van a presentar a Cannes, amb la qual cosa és un biòpic acceptat, i també escoltarem les cançons que gent de la música catalana ha dedicat, a través d'una nota de veu, no hem demanat res, però fins i tot hem trucat a Londres perquè ens han gravit una, el nostre estimat Juan Celada. Però serà d'aquí uns moments.